mes.
Sí.
Un nou sistema de que se ha trobat ara de concepció de l'univers. De concepció de l'univers n'hi ha molts al llarg de la història, des de Hermes Trismegisto, de los que arribes abajo, després Copèrnic, en fi, com funciona tot. No? I ara s'ha tret un de nou, fa no res, 15-20 dies, que és l'espíritu de la rectificació. A partir d'ara, la teoria de la relativitat general d'Einstein riu-te'n tu d'ella. O sigui, a partir d'ara se pot dir lo blanc i lo negre al mateix temps i no comptes cap mentida, no estàs mai equivocat, perquè és una rectificació. A partir d'això, ja no dic dos o més en la vida política, en tots els aspectes de la vida. Tu imagina que es dic, jo este micro és roig, però d'aquí dos minuts dic no, perdó, no he mentit ni m'he equivocat, he rectificat. Entonces, no n'hi ha cap, o sigui, és elevar la mentira a nivell de valor universal. Tu imagina a nivell polític, per exemple, que demà, per exemple, el PVI, aquí a Vinaròs, digui un moment, vaig a fer una moció de censura i vaig a fer un govern nou i vaig a donar dos conselleries a Vox. Ah, què vas dir? Ho sento molt. He rectificat, però no he fet res malament. Ni he mentit, ni he... Això, o sigui, com se pot tindre tant de morro, perquè això és una forma d'institucionalitzar i de ficar en valor la mentira. I aquest aquí volia arribar.
Bueno, jo, això que diu...
Jo no ho havia sentit, no ho
havia sentit. Hombre, el senyor Pedro Sánchez...
Ara, com sé que dius, això arran de lo de Pedro Sánchez, que serà rectificat o mentira, a veure, si tu dius que el micro de la sèrie és de color roig, quan tu saps que és groc, és mentir. Però si tu dius, jo, al canvi, me faré un micro que serà de color verd, però l'acabes fent de color roig, llavors estàs rectificant. És diferent.
Estàs mentint.
No, perquè tu has rectificat. No, perquè dic, lo volia fer verd, vaig dir que el faria verd, però he vist que verd no m'agradava res i el feia de color roig. Estàs rectificant. Però si tu dius que el micro que tens davant és de color roig, quan és de color groc, estàs mentint.
Mentir per mi és dir lo contrari de lo que un pensa.
Pues mentir.
Me
donen la raó, Marita.
Espera't. Si jo estic convençuda que una cosa és així, i estic equivocada, perquè resulta que no és com jo la veig, és d'una altra manera. Jo no estic mentint. Si jo això ho veig verd perquè sóc daltònica, jo diré això és verd.
Si tu dius una cosa...
No estic mentint.
I fas la contrària, i una cosa que diries, això no ho faré mai, i ho fas, estàs mentint, estàs enganyant.
No, rectificar també és de sàvios.
No, rectificar és de sàvios, sí, però més de sàvios és el que no rectifica.
Però bueno, mira,
no em diguis en la troca.
Jo diré la meva opinió, no sabia que sortiria aquest tema, però sí que vos dic una cosa, jo sóc l'únic de la taula que puc dir que sos roig o que és verd. Per què? Perquè sóc daltònic. I ho puc demostrar. Llavors, un tema de m'abuelo, m'ha tocat a mi, d'acord? Jo puc dir, això és una rectificació? No,
no,
això és
no.
Una equivocació. Per què? Perquè sabent la malaltia que tinc no tinc que ficar-li ni color.
Ni siquiera és equivocació.
No,
a mi no és equivocació.
Sí,
és tal com el veus i ho dius.
Sí, però
i no és mentira.
Del daltonisme ja pararem algun dia perquè quan eres xicotet...
I si ho saps, no mentixes, saps que has dit una cosa i després fas una altra, no és mentir.
Vale. Centramos en la rectificació, en l'espírit de la rectificació.
En l'espírit de la rectificació.
Ahir, jo no ho sabia, però jo fa temps que vos dic, i surt aquí perquè ho dic, que el cas de Sánchez és un bon polític, i ho vaig dient i continuo dient-lo. És un bon polític per què? Perquè, no perquè el que pensa ho diu, sinó perquè diu el que pensa d'acord al moment en què se té que dir. Batejant-lo de la manera que vulguéssim, al final, ell, si ha fet pactes, i ara me sortirà Albert dient que no ha fet pactes en Bildu, que no ha fet pactes en l'altre, ha fet pactes en tot Déu per mantindre's on s'ha mantingut. Però les circumstàncies apleguen un final que per molt d'espírit que li fiques en aquesta rectificació, tanta rectificació suposa una equivocació. I suposa que t'has equivocat moltes vegades. I aplega un moment en què un té que rectificar, de dir, senyors, m'he equivocat, no tenia que haver fet això, vaig dir que no ho faria i ho he fet. Penso aixina. Que després entraran nosaltres, si és que entren, i farà el mateix, pues tornarem a tindre un altre espírit.
Ja, però és que això canvia moment... tot, ja dic, totes les nocions estan de l'univers. Jo què sé, en qualsevol qüestió del d'això, Hacienda, jo dic, jo guanyo 10.000 a l'any, i després em diuen, escolta, tu guanyes 30.000. Ho sento, rectifico, no m'he equivocat, rectifico. Això és el que s'està fent a nivell polític. I això és enganyar a la gent. Això de que no, és que els polítics ens enganyen i els polítics no. Més mentira burda que esta, no trobo.
Bueno, home, dicha mentires, en Irak hay armas de destrucción masiva, era mentira. El 11M fue ta mentira, el Prestige era millón de presidentes, mentira. La Gürtel no fue una trama del PP, sino contra el PP, mentira.
¿Dónde estás diciendo eso, Albert?
La María Guardiola d'Extremadura, mentira.
És diferent, va rectificar.
A rectificar. No, és que tot val ara. Però, tot és rectificació.
Sí, però jo sol·licitaria la taula de no portar draps bruts, i parlo per Albert. De fa muntó d'anys. No, perquè aquí no estem ni per salvaguardar l'esquena ni de la
Aznar, ni de
Felipe González.
Però ell se fica a la pàgina del PSOE i entonces ahí le donen les instruccions del dia.
Tampoc mos fiquem així, però jo crec que rectificar és de sàvios. El que s'equivoque és perquè i nosaltres que tenim aquí cada un micro mos podem equivocar, i jo tinc el càlcul cada tres vegades que vinc, demano disculpes per si m'he equivocat i
molt fes algú, tots.
Però és perquè qui en té boca s'equivoca i la llengua no té os, entonces no es
pot però agafar la rectificació, ja t'he dit, com a valor, o sigui, com no passa res si rectifico, perquè digue lo que digue, en l'excusa de la rectificació tot és bo, me pareix, ja t'he dit, un sinònim de mentira.
No pot ser una salvaguarda per fer el que vulguis. Correcte, en això estic d'acord.
Això és el que volia dir. Ara, si voleu parlar de l'altre tema que havíem parlat en Albert...
Bueno, lo dels altercats de França, vos vaig enviar un vídeo, no?
Sí, vas enviar un vídeo, sí.
Vale. França està a 420 quilòmetres de on estem ara. En la frontera. Jo he anat diverses vegades. I sí que és veritat que França, en els últims 30 anys, hi ha molta població estrangera. Població estrangera que l'altre dia vaig veure un reportatge i me vaig quedar fredat de que la tercera generació, la primera era molt francesa, la primera que va plegar, la segona va mantindre això, però la tercera nega aquesta condició de francès. I estic parlant de gent jove, de gent jove. I entonces, claro, la situació és, pues, si no eres francès, estàs vivint en França i estàs alimentant en França, tu què eres? Eres un espectre o què? Vull dir, ciutats importants, conec Toulouse, conec París, conec Bordeus, i este que està a la costa Afur,
Marsella,
correcte. Pues allí concretament jo sé de llocs on la policia la gent d'Arnery no s'atreveix a entrar, i sobretot per la nit. Per què? Perquè hi ha perill de conseqüència dels altercats que ja portem 8 o 10 dies.
Des de gener, la història.
Sí, però, bueno, podríem parlar també dels xandals...
Xalecos
amarillos.
Xalecos amarillos i tal. Però centramos en l'últim de ara. La veritat és que és una bomba atòmica el que hi ha allí.
No mos podem centrar en lo immediat, lo més a prop que tenim. Vull dir, el problema és que a França li va arribar una immigració molt forta d'Argèlia. Argèlia va ser molts anys colònia francesa i crec que va ser la dècada dels 60, 60 i poc, 61, 62, que Argèlia va ser independent. Molts argelians van anar a França.
Les Pieds Noirs, no?
Sí, just.
Els Pieds Noirs eren els francesos que vivien a França.
Sí, que parlaven, sí, sí.
Que van tindre que fugir.
El govern francès jo crec que tampoc s'ha esforçat en integrar a la gent que ha vingut de fora. Si estem parlant de primera generació, segona generació, tercera generació i encara no són francesos, no ho són.
Mira,
no se consideren. Ni la gent francesa, Marita, els considera francesos.
Marita, Ajuntament de Toulouse, i coneixia jo un regidor, van i fan un bloc per aquest tipus de gent que venia de fora i tal, i els fiquen uns blocs per a viure. I se va tallar la cinta, com se tenia que tallar. Al cap de 2 mesos hi havia manifestacions de que no hi havia A veure, havien agarrat tots els azulejos, com se diu en valencià, totes les...
Manises,
tot ho havien arrencat, ho havien venut fora al carrer, havien ficat inclús un burro dins de la banyera i després diuen que això no reunia les condicions d'habitatge.
Això va passar...
Això va passar en Toulouse.
Això va passar a Barcelona. Això va passar a Barcelona. La gent que vivia en barraques a Montjuïc, vull dir, va passar, ja, quan els van construir... el Prat de Llobregat, sí, a Sant Cosme, els van construir vivendes, arrencaven els marcs de fusta per cremar i calentar-se.
Però el tema, Marita, però el tema no estem parlant d'aquests comportaments, que pots dir-li incivis, o... estem parlant dels aldarulls, el tema d'anar a destrossar tendes, cotxes, incendiar...
Però
per què? Per què se dona a França? Perquè diuen, no, és que són, això són els productes que dius tu de, dels barris marginals, dels barris pobles. Sí. Barris marginals i barris pobles n'hi ha en totes les ciutats del món.
Sí.
En totes les ciutats del món. Sí. Però estos aldarulls de França, menys a Estats Units quan se donen lo d'això, a Alemanya mira si n'hi ha immigrants, a Itàlia mira si n'hi ha immigrants, de tot tipus. A Anglaterra, mig Pakistan està a Anglaterra. I jo no he conegut mai estos canons, i perquè no és la primera vegada que hi ha...
França...
Perquè se dona a França i els altres llocs, que
França...
també n'hi ha immigrants de diverses generacions, nous, moderns, en quantitat, de la mateixa cultura, perquè se dona a França i a d'altres llocs.
França...
No? Jo no ho sé, eh?
Jo tampoc ho sé, però França, no oblidem, la Revolució Francesa va sortir a França, el maig del 68. És que som resultat de tota una història.
No se guarden aquests valors.
Som resultat.
I tu trobes que o sigui, aquesta gent... segons diuen, no s'integren en tres generacions.
O no els integren.
Toni. Però per això, per estos aldarulls busquen, com va ser el 68, o la Revolució Francesa, que dius tu, llibertat, ampliar drets humans, que, bueno, ampliar, has començat els drets humans, ampliar-lo, tal, o n'hi ha un altre d'això, n'hi ha un motiu només de destrossar per destrossar.
No, tu
penses que n'hi ha una base filosòfica,
Europa,
detrás dels aldarulls d'ara?
Tota Europa, jo no, ja no dic França, França, Espanya, Alemanya, Itàlia, som racistes. De raó, no. De raó, tots entenem que no tenim que ser. Però de cor, som racistes. I si, bueno, si estos estan malament, com que jo estic mitjanament bé,
penso,
i no s'han integrat.
Jo penso que a Espanya no som racistes.
Carai que no.
No som racistes.
Carai que no.
En Espanya, tota persona que ve de fora, haig entrat en patera o per la porta principal, té dret a justícia, té dret a alimentació, té dret a cultura, té dret a
sanitat,
sanitat,
educació, a tot.
A sanitat no.
Què vol dir
que no?
Com que vol dir que no?
Jo, un ambulatori...
No vagis als Estats Units, eh?
Molt pitjor, per supost.
Un 5 de copes, un 5 de copes en la porta...
Marita, aquí la sanitat és universal, que me pareix que des de la Constitució.
Correctíssim.
O sigui, és universal. Tu fiques dolenta, o fiques... Qualsevol persona que estigui fiques dolenta, que no el veuràs pel carrer tirat, se l'emportaran, i després no pot parar a pagar, i no, però se li atendrà, per l'amor de Déu, hasta aquí podem arribar.
Intentaran cobrar el seu país,
sí, però si no paga, tranquil, que no li dirà, no li expulsaran, ni a tu, fora d'aquí, que no tens diners. Això no és veritat. Això no és veritat, Marita.
Tenim molts exemples sanitaris molt interessants. Aquí baix en Alicant, en l'Altet, m'apareix que se diu l'aeroport, doncs venen molts d'anglesos, però venen d'anglesos que ja tenien la ròtula malament, que tenien... I com saben que la sanitat en Espanya és la número 1 del món.
És universal, és per tot.
Però és la número 1 del món. Doncs venien per operar-se, venien a plegar-se així i dient que havien caigut al sortir de l'hotel i els operaven, clar, doncs, el fèmur nou, el que siga.
Sí,
i després Espanya li cobraria o no a Inglaterra la part que correspon. Però van a veure molta cultura, que és incultura, en aquest sentit. Per tant, en Espanya, jo crec que ens han portat i ens estem portant molt bé. Que ara vinguin els altres, de Madrid o Xina, i vulguin ficar més portes en el campo.
Ja te dic.
Normalment, més que racisme pel color de la pell o cultura, és un racisme més d'econòmic, d'aporofòbia, que es diu. No és el mateix que vinga un magribí en una mà davant i l'altra detrás que un magribí en 2 milions d'euros. Llavors, no és perquè una persona siga magribí que la gent és racista. Dic magrebí igual que podia altres col·lectius, però el primer que... Perquè els aldarulls de França i tot això...
El magrebí en diners és àrab.
Bueno, tots són àrabs.
No, no, és àrab. Tots. Si no, 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 si no té diners, és molt.
Ara són els d'Aràbia. Ara són els d'Aràbia.
Això és el que diuen, i no ho he dit en ànim de faltar ningú.
No, però el tema, per exemple...
Però una cosa, perdoneu que he parlat poc fins ara i voldria parlar una miqueta de tot el tema aquest també. A part del que he dit, que més que racisme pel color de la pell, cultura o religió, és més un racisme econòmic, i això ho tinc claríssim, però no és el mateix que vinga un marajà, que vinga en tot lo seguit, i un Rolls Royce forrat tenor, que vinga un altre en una patera i tots són igual d'àrabs en aquest cas, no? També quan els aldarulls, bueno, també com deia Toni, no? A Los Angeles quan maten a un negre per violència policial i tot el que se crema a Los Angeles, igual que a França ha passat ara a los barris marginals per l'assassinat d'un policia a un jove de 17 anys que no amenaçava la vida del policia. Vull dir, hi ha imatges que va sortir com aquest xic negre de 17 anys, que era un delinqüent habitual, volia fugir d'un control i li van pegar un tiro però a quemarropa, vull dir que no hi havia la... Llavors això se va gravar i és el que va sufocar la gent. I si vos recordeu, fa uns anys també va passar alguna cosa paregut. I evidentment també hi ha gent que aprofita qualsevol disturbi per fer animalades i cremar. De fet, la iaia d'este xiquet va dir que no utilitzen l'assassinat de mon fill per a cremar autobusos, escoles i altres serveis que tots no aprofiten. A França estic parlant. Però és que Espanya mateix, quan guanyava, jo quan vaig estudiar a Barcelona i guanyava el Barça alguna lliga, a Canaletes acabaven havent contenedors cremats, les rambles,
tot,
perquè sempre hi ha gent que aprofita qualsevol cosa per a fotre qualsevol excusa.
I el racisme dels camps de futbol, no diguem que no som, vull dir, que els acollim i que aquí, no?
Sí, sí, però atenció, i en col·lació el que tu dius, els altercats estos de França, el naixement, el motiu, l'excusa, diguem-lo com vulguéssim, és, atenem-lo bé, una persona de 17 anys, conduint un cotxe que no és d'ell, sense carrer de conduir, que se salta un control de policia, i tot això està gravat, eh?
Sí, sí.
I el policia, a quemarropa, com tu molt bé dius, li pega un o dos tiros, vale? I resultat, xaval mort. Vale, tot això és el que ha provocat. Vale, no arriba a haver aquest control. Ell se xiquet de 17 anys, atropella a la mare que va pel carrer en els dos xiquets i els mata a tots, una persona amb 17 anys sense carnet, cotxe robat, i no passa res.
Però matar preventivament, llavors, per evitar que atropelli algú.
No, però és que potser fa falta, no ho sé, pujar una miqueta al llistó i no estic justificant el tiro alegre, eh? No estic justificant això. Però centrem-nos bé,
el que tema, és que
els altercats estan permitint...
El tema que és que acceptar les normes que n'hi ha en una societat.
Correcte.
Este policia ha fet això malament, però és que immediatament va estar enginyerat, sí. la feina serà d'ell. No, vull dir, sí. I aquestes són les normes que tenim a la societat occidental, que si n'hi ha d'això, el que ho fa la paga, perquè n'hi ha un mitjà que és la justícia, que el d'això, claro, tot el demés, no pega-li voltes, que no, perquè és un altre sistema. És un altre sistema, veu d'això, vaig aprofitar aquesta circumstància, me vingui bé o no, i entonces vaig a cremar mig París o mig a França o d'això.
Quan Europa...
Jo no ho entenc. De totes maneres, això que parlàvem de que no és racisme, o sigui, racisme, Marita, en tots els puestos trobarem, però fa falta saber quant de racisme. Diu, és que van a un partit del Barça i els que... Què són aquests? 1.000, 2.000? Això no és representant d'una societat, com per dir a Espanya som racistes.
Clar,
hi haurà
som...
racistes, clar, però no clar, racistes, no.
Mira
si n'hi ha pakistanis, mira si n'hi ha xinos aquí a Espanya, o a França, o a Anglaterra, torno a dir, que és mitja pakistanis d'allí.
Mira,
no
quan
veig,
Europa...
Jo no veig esta reacció entre d'això, i la meva pregunta tornaré, per què a França sí?
Quan Europa, a l'època del colonialisme, va anar a Àfrica, pues va anar de senyora, va anar d'ama d'Àfrica.
Sí,
i quan ells venen aquí, pues venen que mira com les pateres com les han rebut allà a Itàlia, i no és comparatiu.
I
no
per què també venen, ja te dic, pakistanesos, xinesos, de baix de l'Àfrica Negra, tot el que vulguis, i no se donen estar al clarull? Per què? Jo no ho entenc. Per què?
Pues
se dona,
culturalment...
Perquè és la pobresa, te torno a dir, la pobresa existeix a tots els reis del món, a tots els puestos del món.
Jo crec que l'explicació poguera ser una falta de valors. No hi ha falta de valors. Jo me'n recordo quan me van criar a casa, que hi havia una falta de, o sigui, que hi havia uns valors que me'ls van ensenyar, que jo he intentat ensenyar als meus fills, pues de, pues que la gent gran té que passar per davant de tu, que si algú parla més fort i és més gran que tu, li tens que donar la paraula, no sé, una sèrie de coses que són de mínim de sentit comú. Però és que aquesta gent, jo, de la manera que vaig veure el vídeo que vaig passar, és que el gendarme està dins del cotxe. Li tiren, li cremen, o sigui, li cremen, i quan surt del cotxe, que l'home, si no, se cremava, en una vara de ferro l'estava esperant un. I li pega unes manronades als braços, a les cames, hasta que un va saltar i va dir, ei, ja està bé, tu.
Que el gendarme és negre, també.
Que, bueno, pues,
que també és important
dir-ho. Encara li fiquen més color.
Sí, més color.
Però, lo del negre i blanc en França, jo vos dic, jo he estat en l'isla de Guadalupe, allà al Caribe.
No pares de merejar-te.
Sí, oh. No, però parlo de la llar de la meva vida. Però vull dir que allí allò és França. Allò és una prolongació de França. I allí els negres estan... No, allí els blancs estan mal mirats. Allí inclús els blancs estan mal mirats. Perquè el 95% de la població és negra. Vale? Pues i això ho dic perquè ho sé
ja és raro, perquè ves a Sud-àfrica,
pues, allí tu te fiques a costa dels negres, que són preciosos, perquè a més són diverses illes. La isla de los Santos va ser conquerida pels holandesos i entonces hi ha una barreja allí, genètica brutal, perquè te veus el negret en els ulls blaus i el moño acaragolat roig. I això ho he vist jo, i anava a fer-me la foto i la mare poc menys que me pegue, que si no li pago que no me deixava fer la foto. Però, a veure, que són mentalitats i són formes...
Bueno, és que culturalment tots són diferents.
No, però fixem en lo de França, que també el primer any de manifestacions de los chalecos amarillos, i això sí que he pres nota perquè sabia que parlaríem d'això, diu, el primer any se van quedar 2.448 manifestants ferits i de policies, 1.700 policies ferits pels chalecos amarillos. I no es pot dir que fossin immigrants pobres de la rodalia de França.
Però una tercera part...
1.700 agents ferits.
Pues
que són molts, eh?
Són molts.
Són molts. Vull dir que també tot s'ha de ficar. El que passa és que a França també tenen una mentalitat molt més reivindicativa, sí, per les de les pensions, el que han muntat, vull dir. També quan ells fan una vaga a França, riuten de qualsevol altre país del món, eh?
Sí, però fan bé, perquè allí dels 62 anys de jubilació passaven als 64 i van muntar un Cristo.
Estan muntant en ells.
Però és que aquí mos pugen del 65 al 67 i boquita callada. Aquí sí. ningú diu res.
Bueno, les lluites...
Jo crec que el tema no, també està
aquí,
pel tema de
aquí
dia no marit sé, abans.
Atontats estem.
Integració. D'integració està molt bé, Marita, però la integració té que vindre per les dues bandes.
Correcte.
Per les dues bandes. No sí, només per l'estat, sí, sinó per la gent que ve de fora.
Claro,
perquè si una de les dues bandes no vol integrar-se, malament.
Però a França
n'hi ha... Però ha de passar anys, també.
N'hi ha una entrevista molt curiosa. Jo la vaig sentir fa 3 dies ja per la ràdio, per un locutor prou polèmic que li agrada molt a Albert, que se el fa jo el sento sempre per les nits. I va donar una entrevista d'un senyor... Deixeu-me parlar. Als anys 70, pues, al principi dels 70, una periodista francesa li preguntava d'això, si pensava que la gent del Marroc, concretament perquè aquest senyor era marroquí, s'integraria a França. Estic parlant dels anys 70. Va dir que ell ho veia molt poc probable. Ell molt poc probable perquè per la forma de ser que coneixia ell al poble marroquí, no s'integrarien perquè no és així. I perquè al cap de 30 anys l'únic que podria ser a tot el més seria tindre malos francesos. Este senyor era Hassan II. El pare de l'actual rei
Mohamed.
Entonces, este senyor sabria algo del seu poble, i ja t'he dit que en els anys 70 va dir això. N'hi ha que agafar puestos de totes les coses. Esta entrevista, si la voleu, vull dir, no és un fake, està feta, si voleu la envio jo per això. Vull dir que bueno, també n'hi ha que tindre el compte això. Integració té que vindre de les dues bandes.
A col·lació d'això me ve ara al cap que el Feijóo ha dit que si surt de president del govern i tal, en les eleccions aquestes, que sabrem al final la veritat del pacte en Marruecos. I això dona una miqueta de morbo o no? Pregunto,
home, perquè... evidentment, jo penso que ja ho sap, perquè quan se pren una decisió d'estes d'estat, jo penso que això se consulta
o seria una decisió del president, no ha sigut d'estat.
Sí,
no ha sigut d'estat, no ha sigut d'estat perquè no l'ha ficat, no l'ha ficat en la palestra d'un parlament.
Ni se va dir, ni se va discutir, ni se va ficar a
l'escort. D'un dia per l'altre, ningú sap per què, esto me va arribar a dir...
Sara,
Patú, Pablo... ara me surt Pablo Coletas, Pablo Coletas.
Pablo,
tal, fuera, i se'n va anar, al poquet, al poquet, al poquet, al molt poquet.
En tot el que se suposava, no pot estar a l'Ossana, sinó en Argèlia. Argèlia i Marroc són dos països enemics, així de sobre clar, entonces si vas a favor d'un, te fiques en contra l'altre.
Van haure una moguda fosca i sorda que ningú, i no ho sé, i jo sabeu que sóc dels que penso que darrere d'algo sempre hi ha algo.
Jo és que sóc molt conspiratiu.
Jo sóc conspiratiu igual. Entonces, al final ho sabrem, això és com la morra que li dic que ho hem dit a vegades, no ho sé si ho sabem qui el va matar, però que seria bonico saber-ho després de tants anys. Pues, això, a
mi... I quan mos ho diran no mos ho creurem, direm, ah, igual igual mos diuen i la veritat
o després rectifiquen
i arreglen.
Fa lo de l'espíritu rectificat.
Home, fixeu-vos que les relacions entre la Casa Reial espanyola i marroquí és molt intensa, de fet, aquell, no sé si va ser el pare o el fill, que va dir que o Juan Carlos el Emérito, que eran hermanos, ¿no? Mi hermano, tal. Llavors, evidentment, si el govern espanyol fa una cosa de tant de pes respecte a Marroc envers Argelia i tal, evidentment, és una cosa d'estat i, evidentment, el cap de l'oposició, no recordo si en aquell moment era Casado i era Feijó, evidentment, això se va dir perquè són coses d'estat. Entre les cases reials, repeteixo, de Marroc i Espanya, hi ha molt bona connexió i aquestes coses se parlen primer institucionalment abans de fer-les públiques i una cosa de tanta transcendència econòmica, política, social, immigració i tal. Això és important.
Sí, però tenen en compte una cosa, el pare de l'actual rei, en el rei emèrito, la relació bona ve a partir del 20 de novembre del 75. Pensa que aquest home va enviar la Marxa Verde, us en recordeu la Marxa Verde?
Sí.
Això era el poble, xiquets, dones, tots cap al Sàhara. I Franco dia no. El Sàhara és espanyol, sempre dia, i entonces don Carlos Arias Navarro, que era el president del govern de Franco, dia que no, que no. I va ser el rei emèrito, que entonces príncipe d'Espanya, el que va dir, quietos de momento, i va agarrar a la legió i la va retrocedir cap atrás, perquè jo tinc amics que estaven allí fent la mili, entonces, en escopeta, ¿vale?, en l'ofedme que se dia, i dispara a lo que se mueva, ¿vale?, i els va fer a recular cap atrás. I una vegada morir Franco, va agarrar el rei d'Espanya i en Hassan de Marruecos,
segundo,
se va plegar pues, a diferents pactes i tal, que després no van collar, però bueno, se va tranquil·litzar una possible guerra entre Marruecos i Espanya. I per això d'ahir ve
el referèndum. Però no oblidem el referèndum que es va prometre, el plan Baker dels Estats Units, que es tenia que utilitzar...
Això ja van ser els polítics.
Sí, sí, no, però és que el pacte que hi havia, que es va arribar, era perquè això va ser auspiciat per la ONU, que era, se fa el pla Baker, que era un americà que va impulsar, que era el referèndum d'autodeterminació del poble saharaui en base al cens que van deixar els espanyols al 1975. I llavors, això sempre s'ha anat postergant, molta gent d'aquella època ja es va morir, hi ha molta gent nova de la part de marroquina.
Allí, Hassan va ficar
claro, molt intel·ligent.
Però marroquí, a què votaren a favor?
Evidentment. Però si anem dels que va detrás, si recordem la guerra del Sidi Ifni, que també de tota la zona que tenia Espanya ahir, després de la guerra del Sidi Ifni, que va ser molt silenciada pel govern espanyol, que van resistir teòricament l'exèrcit espanyol contra les tropes que hi havia ahir, vull dir que va ser, els militars espanyols van fer un gran paper per aguantar totes les embestides, però van tenir que donar a Marroc, dins de la política del Gran Marroc, que ells promulguen en tot el que és el territori marroquí actual, més el Sàhara, més Ceuta, Melilla i tot el que podran, que és la gran filosofia dels marroquins, no? El Gran Marroc, repeteixo, Espanya li va quedar no res del Sidi Ifni, fins als anys 67 o 68, no recordo mal, que es va donar del tot, ara aquí em podria equivocar. Però remontem-nos al que va passar en aquella època, el que va passar a la Marxa Verde, que evidentment van aprofitar el moment de debilitat del govern espanyol, estan Franco,
sempre aprofitant.
I a més, per molt legionari que hi havia, tu fots mils de persones ahir, i tu veus els legionaris foten en els 100 tiros a dones, xiquets, evidentment no ho haguessin fet. Vull dir, te guanyen per abrumat, és que no pots fer res, no pots parar-ho.
Mira, Marruecos va comprar no sé quants goril·les a Idi Amin, us en recordeu?
Idi Amin.
Idi Amin era...
Amin Dada.
Sí, Amin Dada, molt bé. Este era el dictador de Sudán.
Uganda,
muy bien. Pues este va enviar 500 goriles allí y diré, ¿y para qué va enviar 500? Pues para agarrar a Hassan este. Y los camps que están en Minach, para que pudiera pasar la gente, primer envía tirar de animal, o sea, aliments. I els animals, clar, anaven darrere de...
I tenen que ser gorioles, que poden ser burros.
No, perquè segur que la població... No, perquè segur que la població de goriles entonces... I a més que els havien educat així, no, vamos. Això és el que tinc en
tots. Pues bueno.
No, evidentment, la descolonització africana, des de que es va començar a fer, pues, ja va haver un desgavell, perquè, clar, els europeus, quan van, van traçar les fronteres, si miro el mapa d'Àfrica, hi ha moltes línies rectes que no respecten la idiosincràcia.
I van trencar pobles, van des d'un despatx van fer entirar línies.
Això va ser un reparto dels senyoritos.
De las naciones, de las naciones.
Base.
De las naciones.
¿Qué pasa ahora? ¿Qué es consecuencia de todo eso otra vez?
Molta cosa, sí. Es que siempre, no se puede separar. Vull dir, la historia no comienza...
Entonces, ¿es la venganza o a posteriori? Yo no creo que siga eso. Yo creo que va más allá. Yo creo que en vez de una otra cosa, de un sistema, es unos valores o no valores. O no valor, perquè no tindre valor també és un sistema de vida.
Jo penso que Àfrica és el gran continent perjudicat en el sentit que no té tots els diamants, o tots no, però la gran majoria de diamants, i materials que fan falta per a la fabricació, per exemple...
Dels telèfons mòbils,
dels cotxes elèctrics al dia d'avui, i tal, doncs està tot allà. Entonces, allí hi ha guerres que no és la que tenim aquí al costat.
A l'Àfrica no hi ha una guerra permanent.
Permanent,
fa,
però és que és...
Europa l'ha expoliat i vol expoliar més.
No és de l'expoliació, pues no. Marita. Pues hi havia guerres tribals des de fa tota la vida. Vale. El problema d'Àfrica, un dels problemes d'Àfrica, és el tribalisme. Les tribus, o sigui, quan ja no estaven blancs, ja estaven descolonitzats en Uganda, crec que va ser Hutus i això, se van
a Ruanda,
se van massacrar, i com aquestes massacres n'han vingut i n'hi han encara, és el tribalisme, és l'espiritisme,
si
inclús Che Guevara, després de fer la revolució cubana, se'n va anar al Congo, sí. I als 3 mesos va dir, jo me'n vaig d'aquí perquè això no
ha arreglat. Angola.
No sé si va estar a Angola o al Congo. Després va vindre la guerra d'Angola als anys 70, però crec que primer va anar al Congo, en plan, ja apoyat per Cuba, però en plan estrangi, no? Que era una pel·lícula molt bonica que se mata, anava de camuflar perquè no volia que s'interessin i anava inclús disfressat. Però venia, o sigui, el problema d'Àfrica són molts, no? Però uns, sí, pot ser que el colonialisme sigui un, però n'hi ha més. I ja et dic, el mateix que va dir, jo me'n vaig aquí perquè això no arregla ningú, perquè som territoris, ja no parlen de països, sinó territoris, que estan compartits, són tribus, una tribu no se pot veure l'altra, se té l'odio...
El tribalisme ha sigut una realitat a tota Europa, a Espanya també.
Sí, però fa 3.000 anys, Marita, ja estem dient això. Bueno, és que si m'anem retrotraient, al final la culpa la té Déu.
Però tu quan vols començar la història? Ahir? Abans d'ahir?
No, la història no, jo vull ara, el problema d'ara.
Però d'ara ve de molt... Tu ara has estat parlant de tribalisme. Jo et dic, Europa o Espanya, més a prop nostre, estava en tribus, totalment.
Sí,
tribus i fa els anys que sigui. Els que sigui. Fins que van venir els romans primer i van unificar d'alguna manera, no tota la península, però quasi bé tota la península la van unificar. Després van venir els musulmans, etc. Tenim una història i som resultat de la història. I Àfrica és resultat de la història que ha tingut i no podem trencar. No podem trencar.
Sé la que és, però jo te dic que vull analitzar el que passa avui en dia, no el que va passar fa 3.000 anys.
Doncs no ens remuntem a 3.000 anys, remuntem-nos a l'època colonial, quan Europa va anar a l'Àfrica i va dir, aquí jo soc l'ama, i com soc l'ama, m'apodero de tot.
Però fixem-nos, Palestina.
Anem a aquest punt, no anem als 3.000 anys, anem al colonial.
En Amèrica, Marita, va passar el mateix, va anar a Europa, bàsicament, Espanya, Portugal, Inglaterra, i se va apoderar de tota Europa.
Sí.
De tota Amèrica.
Sí, senyor.
Van haver les guerres civils que va haver, de liberació, d'independència, tot això, però ahí punto s'ha acabat. No, no és acabat. Una guerra permanent, una guerra permanent, una guerra permanent.
Mira, això és un tema molt interessant, però parlant-lo d'Àfrica, que és un punt...
No mos donarà temps. Lo
de Palestina, que és el punt calent, que és la guerra contínua, des de la declaració Balfour, que era el lloc de la nació palestina, que estava...
Això pel pròxim dia.
Diu, on fiquem els jueus? Que si Madagascar, que si fiquem a Palestina... Això és un tema molt interessant.
Això és digne de parlar un dia i en temps. I estudiant-lo.
Èxodo, la novel·la aquella dels barcos després de la Guerra Mundial i tot allò.
Sí, però bueno, tribus també n'hi havia en Aràbia Saudí i en Cuba.
Tot arreu.
Vale? Però com van lleure diners perquè van treure una cosa negra que seria petroli, vale? Pues, resulta que guanyant diners, això és com les famílies quan hi ha un enterro. Si el que s'ha mort tenia molts de diners, normalment hi ha menys tristor entre els hereus. Hi ha un reparto de... Vale? No ho dic des d'un punt de vista capitalista o materialista, però en aquests països ha hagut una transició després del colonialisme, i parlo de Kuwait i d'Aràbia Saudí, però continuen estant allí les famílies i són les mateixes de sempre. El que passa és que en diners, que tenen tots, perquè tots tenen diners, no hi ha discussió. En Àfrica, qui té diners té diners, i qui no, no té és té. Molt pobre. Molt pobre.
Molt pobre, i, té, i és el que emigra i ve a Europa i vol...
Àfrica és molt, molt diversa. També una cosa molt curiosa és que els majors esclavistes d'Àfrica eren els mateixos tribus, com deia també Toni,
sí, sí, sí.
Que agafaven a les tribus enemigues i les venien als
traficants. Sí, sí, sí. Els portuguesos, els holandesos...
Molt bé, els espanyols.
I els espanyols, els portuguesos, pues, els aprofitaven,
va ser
compraven els esclaus
esclavista.
I els tornaven a vendre.
Espanya va ser l'últim país esclavista.
L'últim.
A pesar de firmar tots els tractats, Espanya va continuar fent esclavisme, vull dir que tots tenen molta responsabilitat i molts de països, Haití, pues, tot el que va bé, de França...
Però, a Espanya, des de la Casa Reial, eren esclavistes.
A mi, Isabel II, la major
beneficiària. Era la major esclavista d'Espanya.
De boca, Espanya també va exportar una cultura, una llengua...
I va aniquilar una cultura
bueno,
i moltes llengües.
A lo millor feia falta per plegar aquests logros conseguir-ho a través d'això.
Feia falta per Espanya.
I avui ho critiquem i entonces pues, se troba normal.
Feia falta per Espanya, però no pel la gent del país.
Marita, quan Don Escotado va dir que la cultura maia era la societat més brutal que s'ha conegut en la història de la humanitat.
Cap, però vamos, per mirar-se d'una
l'altra. Més brutal que s'ha conegut en la història de la humanitat. Sí. I Antonio Escotado crec que sabia algo de tot això. Sí.
Però a part de Maia hi havia aztecas, morincas...
Hi havia molts...
Els sacrificis de mils de persones...
En un nivell de desenvolupament urbanístic, ciutadà, social, impressionant...
Ja m'ho estàvem des de
central. Doncs
pues no res, ens veiem la setmana que ve en un altre tema interessant com el que heu parlat avui.
Muy bé.
Molt bé.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Adéu a tots.
Adéu. Doing, 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 doing